Jo, una mica puristes. De fet, aquesta és l'entresa de l'ària, o sigui que les variacions són les 30 que venen després, variacions harmòniques sobre aquesta ària. Les estem escoltant en un enregistrament que jo he triat amb molta cura perquè ens serveixi al màxim per al que vull parlar. És un enregistrament d'un directe d'una pianista molt més que singular, per moltes raons. Una d'elles és que és, vaja, parlar de Bach és automàticament pensar en ella, perquè podríem dir que ha consagrat la seva carrera a Bach. És Zhu Xiaomei, una virtuosa del piano xinesa, vaja, natural de Xangai, més xinesa impossible, que, de fet, ja als 8 anys ja donava concerts a la ràdio de la televisió xinesa. És a dir, una nena prodigi, no? Amb una carrera singular, suposo que això també ha fet o fa que molta gent doncs, se la miri més o vulgui saber més d'ella. Això singular perquè aquesta noia a l'època, evidentment ara ja té uns quants anys més, és del 49, o sigui que va rebre de ple, buscava el verb i he trobat rebre. Crec que està bé. Va rebre de ple els efectes de la revolució cultural xinesa. És a dir, que de nena prodigi va passar a anar a patar un camp de treball. Bé, carrera estroncada totalment, tot el que vulgueu imaginar i tot el que vulgueu trobar escrit por ahí, en trobareu moltes coses. 5 anys en un camp de treball. Fins que per fi l'any 79 va poder marxar de la Xina i se'n va anar al New England Conservatory a Boston. I aquí va començar una carrera com a pianista, que és que era la vocació, com es veu clarament, des que pràcticament estava al bressol. Va aconseguir màsters, va aconseguir tot el que li va donar la realíssima gana, així s'ha de dir, perquè quan una persona és virtuosa com ella, fa el que li sembla sense gaire problema, o almenys aquesta és la sensació que dona. Per què us parlem de Zhu Xiaomei? Per què us parlem d'aquesta senyora que, com dèiem, ha consagrat la vida al piano? I per què ho fem tenint de fons les variacions Goldberg? Perquè, atenció, atenció, perquè això és dilluns mateix, 16 de gener, a 9:15 del vespre, comença, de fet, ara després de la, diguéssim, pausa dels Nadals i tot això, comença, arrenca la gran avalanxa pràcticament de música. Comença el cicle Palau Bach, el Palau de la Música, a 9:15 del vespre d'aquest dilluns. Dèiem que Zhu Xiaomei era una dona que automàticament, quan deien el seu nom, pensava en Bach, Johann Sebastian Bach. Per què? Doncs perquè es pot dir que consagrà la seva vida professional, vida artística a Johann Sebastian Bach. Les variacions Goldberg, concretament, que és el que interpreta el Palau, les han registrades 2 vegades, una de les quals, certament, d'una manera molt peculiar. Tan peculiar com que ho va fer al costat de la tomba de Bach, i això no sé si fa respecte, admiració o iuio, però és així. Bé, Zhu Xiaomei, en qualsevol cas, inevitable, parlar de variacions Goldberg, que és pràcticament parlar de Glenn Gould, que és aquest pianista a través del qual molta gent, m'incloc jo, hem descobert unes variacions Goldberg fascinants. Zhu Xiaomei no és Glenn Gould. Zhu Xiaomei, si l'hem de descriure d'alguna manera, és l'equilibri. És una manera diferent d'interpretar, en el sentit ple de la paraula, Bach. La interpreta d'una manera realment molt pròpia, molt personal, vaja, imperdible, sobretot si us interessa, ni que sigui una mica, no us perdeu, feu el que calgui per anar a veure Zhu Xiaomei. i de les variacions Goldberg, que es pot dir que no s'hagi dit? De fet, és una peça de virtuosisme, evidentment, de virtuosisme, d'aquelles en les quals Bach, doncs, això, fa allò, aquí queda, no? Aquí ho teniu. És una peça excepcional, de la qual, a més, s'han escrit moltíssim, perquè hi ha una part referent a l'origen en què, hores d'ara, encara es discuteix si és realitat o llegenda. És el fet aquest que diu que Bach les va fer per encàrrec del comte Hermann Karl von Kaiserlin, que era ambaixador a Rússia, a Dresden, i que les va fer perquè aquest home no podia dormir. Curiós. Aleshores, la gent ara escolta la ràdio i abans, doncs, es feien com anaven a Bach i li deia, escolta, fes-me una cosa i tal, perquè no puc dormir. I això ho encarregava un nen, perquè tenia 14 anys, Johann Gottlieb Goldberg, que era el seu clavecinista de cort, que tenien allà, i quan ell, l'home, no podia dormir, feia que li toqués això. Això es discuteix si és realitat o és fals. En qualsevol cas, forma part de l'aureola d'aquesta peça monumental.
I ara, un altre toc de cultura.
Arremangueu-vos, que tenim feina. Evangelos Odisseas Papatanasius, però segur que el coneixeu com Vangelis, el coneixeu els que teniu una certa edat, perquè això que estem escoltant, companys, era banda sonora d'una pel·lícula oscaritzada la, tot, la música, la, en fi, tot. Es deia Carros de Foc. Aquesta banda sonora és de l'any 81, no sé si ja ho havia dit. Bé, i ara mateix estic pensant que m'hi jugo un peix que fa almenys 10 anys que no sona cap emissora de ràdio, perquè clar, aquesta música va sonar tant, la va fer servir tothom de sintonia, la van fer servir, vaja, fins ad nauseam, per fer servir un terme llatí que ens estalvia la realitat prosaica del contingut de la frase. Bé, per què us poso això, fills meus, us estareu preguntant? Doncs, i per què us dic que us arremangueu? Doncs perquè hi ha uns nois, de fet un noi i una noia, Marta Vara, concertino de Bué, i Àngel Villagrasa al piano, que ens han llançat una mena de repte a través del títol d'un concert que faran dimarts 17 de gener, sí, no tenim gaire temps. A les 20 hores, a la Reial Acadèmia de les Belles Arts Sant Jordi. El títol es diu Concert impossible d'etiquetar, que és una cosa que, si me la dius a mi, ja m'has fumut per tot el dia, perquè com que impossible? Com que impossible? I jo m'he arremangat i he intentat veure si el podia etiquetar, i us he de confessar que no me'n surto, perquè com, a banda eclèctic no em surt cap més adjectiu ni cap més paraula que m'ajudi. Comencen aquests nois, o començaran, a les 8 del vespre, insisteixo, a la Reial Acadèmia de les Belles Arts Sant Jordi, interpretant el oboè i el piano Carros de Foc.
Ja.
I aleshores, quan ja estiguem immersos en aquella mena d'ambient d'èpica, de superació, de repte, de no sé què, que venia a significar o a intentar imbuir la música de Carros de Foc, patapam! Georg Philipp Telemann, aquesta partita en sol major, 41G2, és la que tocaran a continuació. Que dius, què té a veure Telemann amb Vangelis? Doncs jo no en tinc ni idea, perquè d'entrada contemporanis no són, no? Ni comparteixen un estil ni remotament. Telemann és un dels grans mestres de la trilogia, pràcticament dels quatre més importants del barroc alemany, juntament amb Bach, amb Händel. Bé, aquests són els termes, els llocs, les circumstàncies en les que es mou Telemann. De manera que ja comencem a tenir problemes per etiquetar aquest concert, però això no ha fet més que començar. Sí, una altra banda sonora. Sí, sí. Aquesta de més cap aquí, tampoc molt, 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 però sí, bastant més cap aquí, és de James Horner, és de Llegendes de Passió. James Horner, que per cert ens va deixar l'any... No, l'any passat no. Clar, ja estem al 2017, el 2015 va morir. També nominat amb no sé quants Oscars, que en va aconseguir dos per Titanic, bé. En fi, un home que en qualsevol cas res a veure amb Telemann ni amb Vangelis, eh? Si s'ha distingit per alguna cosa és per posar... per ajuntar les mateixes partitures, elements electrònics i elements corals... En fi, què? Us en sortiu d'intentar etiquetar això? Doncs si us en sortíeu, havia trobat algun invent estrany que he recargolat que us fes peça a l'hora de dedicar. Li posarem un títol. Apa, ara ve Schumann, Robert Alexander Schumann, aquest romàntic. Un pianista i compositor que és un dels exponents del romàntic, romàntic en el sentit estricte del terme alemany. A més, universitari, eh? Un pianista que es va casar, com sap tothom, amb Clara Schumann, eh? Per cert, es va casar amb una història també que pertany totalment en el seu moviment al que s'adscrivia, una romàntica, oposant-se a tothom. Bé, aquesta és una mica, perquè continua i continuen coses que encara compliquen més intentar posar-hi títol, algo així com Vivaldi, Ennio Morricone, Astor Piazzolla... El concert que ens proposen a la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi, que, per cert, aprofito per dir-vos que de quan en quan us passeu pel lloc web perquè fan aquest cicle, es diu Clàssic a la Reial Acadèmia, i que acostuma a ser, sempre és, molt i molt i molt interessant. Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
Sintetitzadors, una base rítmica molt marcada, molt potent, i aquesta veu càlida, de vellut, pràcticament. Molts han posat en marxa el seu GPS musical, estaran pensant probablement en Nova York, com a origen d'aquesta música. Bé, doncs si la voleu sentir, ja us dic jo que Centre Cívic de la Sagrada Família, no cal, les coses es fan, saps? Vull dir que amb això de la globalització, resulta que aquí mateix tenim una artista, una cantant que es diu Carla. Carla, de fet, és el nom que no saps exactament si fa referència a ella, ella es diu Carla. Carla Serrat, de fet, o el seu, o el grup, no? Perquè sempre va amb Toni Serrat a la bateria i percussió. Són dos germans i fan aquesta música, aquesta que esteu sentint i més que anirem sentint. I us la porto perquè hi ha un concert que, a més, és pràcticament com una presentació, perquè el disc està allò que es diu calent, calent, eh? Com el pa calent sortit del forn, i el faran, no? Van a interpretar, van com a presentar aquest disc, d'alguna manera, al Centre Cívic Sagrada Família, el dijous 19 de gener, a les 8 del vespre. I, per cert, companys, perquè després aneu dient que la vida és molt cara, que teniu raó, ja us ho dic ara, però tanco parèntesi, això és gratuït, és de franc. Podeu anar al Centre Cívic Sagrada Família i escoltar Carla fent música com aquesta. Els temes que escoltareu pertanyen al disc de debut, disc de presentació de Carla, que es diu Night Thoughts. Sí, evidentment tot ho fa en anglès, aquesta noia. Pensaments de nit, pensaments nocturns. Un disc que, com tota la seva música, de fet, ella ha anat publicant singles d'aquells que sonen bé. Ara, actualment, ja sabeu que la cosa, no sé si és més fàcil o més difícil que abans. Abans anaves allà al carrer Tallers i en alguna d'aquelles botigues compraves o trobaves els discos. Ara, per internet, et poden publicar a través de 10.000 llocs diferents i no saps on buscar, on trobar, on, i molt menys on comprar. De fet, la gent, no ens enganyem, el primer que penses, aviam com s'ho baixa. Però bé, havia presentat alguns singles. El primer recordo que era sorprenent, d'aquells que té un títol que et deixa pensant una estona, perquè es diu Let's Burn a Forest, és a dir, cremem un bosc, que és una cosa que un cop la sents penses, què? I després ja reacciones i poses a escoltar. I Lucky One. Bé, aquests són temes que també apareixen en el disc Night Thoughts, d'alguna manera recopilat tot el, diguem, el bagatge d'aquests anys en què porta treballant amb el seu germà, i el presenta ara tot recopilat en aquest disc.
Thank you.
ha una cosa que a mi em captiva poderosament de la música que fan Carla, i és el fet d'aquesta combinació estranya, o que d'alguna manera quan la racionalitzes et sembla poc natural, però que realment és el que a mi em captiva personalment, que és el fet de que sigui una música d'electrònica, electrònica, si voleu, molt elegant, molt subtil i no sé què, però sí, són sintetitzadors, analògics però sintetitzadors, i després els ritmes aquests de la bateria, etc. Però que, curiosament, el que transmeten és una mena de pulsió, una mena de batec absolutament natural, orgànic, que és una cosa que a mi realment, ja us sento insistir tant en el terme, però que crec que és l'adequat, em captiva bastant. Jo no sóc expert en màrqueting, gràcies a Déu, però aquesta noia, aquests nois, tenen un petit problema, i és que Carla és un nom que fa molt difícil que pugueu trobar informació sobre ells. Bé, molt, molt, molt difícil, no, però heu de tenir més feina que si busqueu, que sé jo, Pink Floyd, per dir alguna cosa, i teniu una certa edat, però també, però vaja, que et surt a la primera i són ells i ja està. Però Carla, hi ha molta gent que es diu Carla. Night Thoughts, que és el disc, potser us ajudarà més si és que voleu buscar. Jo ja us dic ara que si el voleu sentir sencer, està tot a Spotify, però això no és la primera cerca. Heu de buscar Carla, Night Thoughts, etc., i trobar-la. Clar que si et dius Carla Serrat, encara tens més mala peça al taler, no et posaràs Serrat, i el germà també, i per postres Terré, que el Serrat va jugar amb aquell disc Serrat Terrés, etc. Bé, en qualsevol cas, busqueu una miqueta, tampoc costa tant, i ho trobareu. I segur que us decidiu anar al Centre Cívic Sagrada Família dijous 19 a les 8 del vespre a escoltar Night Thoughts de Carla.
I ara, un altre toc de cultura.
És el concert, el concert per oboè en re menor de Georg Philipp Telemann, concretament l'Adagio. I per primera vegada al Tocs de Cultura, aquesta és una música que no us podem assegurar que soni al concert que us volem anunciar. Vaja, quina cosa! I què posaran? A Mecano? No, serà Telemann, això sí, però no hi ha programa. Per contra, hi ha molts al·licients en aquest concert del que estem començant a parlar. Pertany a un cicle. Un cicle es diu Un cafè amb punts suspensius i al darrere hi van ficant el nom d'un compositor, bé, bàsicament d'un compositor. En aquest cas, evidentment, es diu Un cafè amb Georg Philipp Telemann, aquest barroc, superbarroc. I on és aquest concert tan curiós i on ve i de què va? Bé, doncs és un concert que no sé si dir-vos que és gratuït. De fet, en un sentit estricte, és gratuït. Perquè si vosaltres aneu al Museu de la Música de Barcelona, ja sabeu que està allà, a l'auditori, pràcticament, no? El 21 de gener, a les 12 hores, dijous és 19, 20, 21, divendres, dissabte. Dissabte a les 12 hores, doncs, hi entreu al museu, que paga la pena, ja us ho dic ara, és a dir, si pagueu l'entrada al museu, us trobareu amb aquest concert pel qual no haureu de pagar res. O sigui que, a dreta llei, és un concert gratuït i, a més, podeu veure el museu. I, a més, en la mateixa entrada podeu fer una altra visita per si no ho heu vist bé al museu fins a finals d'agost. O sigui que, de fet, és un concert gratuït. I quines particularitats té aquest concert, a més de les que ja hem dit, que ja veieu que són unes quantes? Doncs bé, és un concert en el qual el que podreu sentir, a qui veureu interpretant, a qui sentireu interpretant, són alumnes i professors del Departament de Música Antiga de l'Escola Superior de Música de Catalunya, és a dir, coneguda sobretot i universalment pel seu acrònim SMUC. Aquests concerts que es van fent, és un cicle, ja us ho dic jo ara, o sigui que si aneu visitant el lloc web del Museu de Música, del Museu de la Música, per ser estrictes, de la Música de Barcelona, anireu trobant referències d'aquests cicles de concerts. O sigui que no se'n fa un ni dos, se'n fan uns quants. I és cada edició, no cada concert, sinó cada edició, se centra en una temàtica diferent. Ja us dic jo que habitualment la figura de compositors cèlebres o també en una època rellevant de la història de la música. La present temporada, com podeu veure, es dedica a Telemann. Thank you. Hi ha algun despistat a la sala que aixequi la mà? Bé, doncs ja us dic jo quatre cosetes, només perquè us situeu. Telemann, per si aneu molt, molt, molt despistats, és un dels alts, en majúscula, compositors del barroc alemany, que, a més, i curiosament, aquesta és una dada que a mi no sé, i no sé per què, però sempre m'ha resultat curiosa. Eren amics entre ells, els tres grans músics, no? Potser em resulta curiosa perquè la iconografia popular i després la desafortunada, ja ho dic ara i que em pegui qui vulgui, pel·lícula de Milos Forman sobre Mozart, que no té res a veure amb els barroc alemany, ja ho dic ara per si algú s'esquinça a vestidura, però sí amb el fenomen del que estic parlant, doncs va fer pensar a molta gent que els músics eren una gent estranya, neuròtica, que es barallaven entre ells, que s'enverinaven i... Bé, doncs, ja us dic ara que Bach, Händel i Telemann eren amics que s'escrivien cartes, vull dir, que es parlaven entre ells, que compartien coses, que no sé fins a quin punt hi va haver un efecte de relació, però, per exemple, Telemann va rebutjar el càrrec de cantor a l'església de Sant Tomàs i llavors va dir, escolta, si de cas, i el va agafar Bach. O sigui que era una cosa així. Bé, Telemann, tu, un dels grans del barroc, però gran, 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 sona molt baix perquè és immens, però jo us recomano que si no n'heu tingut el plaer, aprofiteu i escolteu Telemann. No sé quines peces, perquè no les diuen, no tenim programa, no en fan, però les teniu bon Telemann a la sala de teclats del Museu de la Música de Barcelona el 21 de gener a les 12 del migdia. Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
Em permeto mal cantar això perquè és un dels leitmotivs, o el leitmotiv, jo crec, que més important de tota l'òpera. Escoltant aquesta música ja es veu que no acabarem bé. Perquè bé, vaja, la música és així, és capaç d'introduir-nos i fer que ens adonem de determinades coses, induir-nos sentiments. I la música de Massenet aquí m'arremango jo, perquè potser, perdó, potser perquè estic una mica sensibilitzat, perquè quan vam dir que el Liceu programaria en Werther després de 20 i tants anys, o 20, no recordo quants, 25, era el 92. Bé, que no la feien, ja van sortir els que jo anomeno el morro fort a dir que Massenet, música comercial, fàcil. Bé, de fàcil no té res. És una passada, la música de Massenet. Ja us ho dic ara. I això ara em vaig a permetre una cosa que no em permeto mai a la vida amb ningú, ni per ràdio ni en persona, que és, no sé si dir-ne consell o avís, prejudicis malament. La música és per gaudir-la. Si abans us poseu a no sé on i llegiu crítiques i no sé què, us carregareu de prejudicis i després no gaudireu de l'espectacle immens, colossal, que és Werther, una òpera de Jules Massenet. Aquesta és la mare dels ous, el punt central de l'òpera, diria jo, el moment àlgid, la pell de gallina, companys. Pourquoi me réveiller? És el moment en què Werther canta aquests versos, que per cert li acaba de passar a Charlotte, uns versos que tenen moltíssima història, eh? Són versos que ell, teòricament, segons diu el llibret de l'òpera, estava traduint, i són els versos del cicle poètic d'Ossian. I jo no sé si estareu al cas de tot el rotllo, així ho dic jo, del gran pretès poeta Ossian. Werther és la cima, el clímax del romanticisme. Com sabeu perfectament, és una primer i abans que res una obra de Goethe. És l'obra que fa, pam, el gran eclat de l'Sturm und Drang, de la tempesta imbranzida, tempesta ímpetu, és a dir, del romanticisme. Trenca'm la cotilla del classicisme i arrenquem amb el romanticisme. I ho fem amb aquest Werther en original, perquè és en alemany, un pavo que li passen totes les coses del món, que fa el que fan els romàntics, enamorar-se de qui no s'ha d'enamorar i acabar suïcidant-se. Bé, però tot això, Goethe ja ho mama, per dir-ho d'una manera allò molt literal, dels versos d'Ossian. Bé, qui és Ossian? Ossian és ningú. És un timo, és una presa de pèl. Que bèstia, no? Sí, hi va haver un anglès, un escocès, de fet. Perdó, un escocès. James Macpherson, que era poeta, més o menys, no, de fet ho era perquè ho va demostrar, però que no, les coses com no li acaben d'anar bé i tot això, es va buscar una mena de mecenes i li va aconseguir fer una campanya de subscripcions perquè Macpherson pogués fer recerques i trobar poesia i material d'un pretès poeta anomenat Ocean. Els versos d'Ocean van ser la rapera, vull dir, es van vendre com donuts, es van vendre brutalment. No només es van vendre, sinó que van triomfar. Van ser el top 1 de totes les llistes, de tot el que us pugueu imaginar de l'època. I tant és així que va continuar rejant la mamella, li donava més calés, ell continuava buscant fins que al final van desemmascarar. Però és igual. Ocean, aquest poeta no existent, és el que va generar tot un moviment que va canviar la vida, senyors, el romanticisme. Un segle més tard, vull dir, el romanticisme ja feia un segle que corria i tot això, va i descobreix Werther, descobreix ell i el converteix en Werther, perquè l'òpera és en francès. I vaja, si a boca de cap queda pres per aquella novel·la i fa, la converteix en música, converteix un sentiment extrem, un sentiment molt bèstia en música. De manera que això que estem escoltant, per exemple, de fons, és el famós Clair de Lune, que ara, si ens el posessin en una pel·lícula, t'enamores de la protagonista segur, eh? Vull dir, és... Werther és una passada, us ho repeteixo. I el teniu, ja us ho dic ara, al Liceu fins al 4 de febrer. Jo no me'l perdria per res del món.
Thank you. Tocs de cultura.